dia. La Comissió Europea es reuneix avui per decidir com pensa obrir les fronteres entre els estats membres a mesura que vagi avançant la desescalada. Tot plegat per dibuixar un escenari de futur ara mateix incert i que obliga a mantenir encara la guàrdia ben alta. Per exemple, a Espanya mateix, a partir d'aquest divendres i mentre duri l'estat d'alarma, obligarà a fer una quarantena de 14 dies a les persones que arribin procedents d'altres països. Això mentre també s'imposen restriccions d'entrada a les fronteres interiors per a vols i embarcacions de l'espai Schengen, que se sumen a les vigents per via terrestre. Davant d'aquest context, el sector turístic comença a estar neguitós i confia que totes aquestes limitacions ja no siguin necessàries quan arribi el més fort de la temporada d'estiu. Així encapçalem una nova edició del Notícies en Xarxa. Avui és dimecres, és 13 de maig, i aquestes són altres notícies que ens deixa la jornada. Nou repunt de víctimes i contagis en una jornada en què Catalunya ha tornat a superar el centenar de morts. Els positius han augmentat de més d'un 50%. Des de l'inici de la pandèmia, prop de 10.000 sanitaris s'han infectat de Covid-19. Precisament el personal sanitari d'hospitals de referència del país s'ha mobilitzat en les últimes hores per exigir millores de seguretat i laborals arran de la crisi del coronavirus. Reclamen, entre d'altres coses, contractes dignes, jornades de 35 hores i més equips de protecció individual per treballar amb garanties. El govern i l'Ajuntament de Barcelona estudiaran avui si proposen que la ciutat passi a la fase 1 de desconfinament. Malgrat que l'evolució de la pandèmia és bona, el que més preocupa és la mobilitat. Interior insisteix a demanar que es respectin les franges horàries, sobretot pels més vulnerables. La selectivitat es farà enguany també a instituts públics i concertats a banda de les universitats. Es volen reduir així al màxim els desplaçaments i evitar el risc de contagi. I avui comença la preinscripció a infantil, primària i ESO de manera telemàtica. De tot plegat en parlarem en conversa amb la presidenta de la FAPAC, Belén Tascón. Xavier García Albiol torna a l'alcaldia de Badalona 5 anys després. El líder popular s'ha imposat per majoria simple en representar la llista més votada i davant el fracàs d'una alternativa de govern compartit entre el PSC i Guanyem. El Lleida Esportiu no es resigna a quedar fora de la lluita per pujar a la segona A i estudia emprendre accions legals. El Club Blau exigeix el seu dret a competir amb la normativa vigent. I ara fem un cop d'ull a la previsió del temps, un país que es lleva amb carrers mullats. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, avui comencem aquesta jornada amb el cel força tapat i amb aquestes pluges que estan afectant sobretot cap a la meitat oest del territori. I de fet és aquí on ha plogut més durant aquestes últimes hores. Destaquem aquests 10 litres que han caigut en alguns sectors de Ponent o bé fins i tot cap a la zona del Prepirineu fins a 16 litres. S'espera però que aquestes pluges vagin a menys, que es vagin retirant durant aquest proper matí i a poc a poc s'anirà imposant l'ambient a l'assolellat. Això vol dir que a partir de migdia dominarà el sol arreu del territori català, excepte cap a la zona del Pirineu, on sí que encara es mantindran alguns ruixats, sobretot cap a l'extrem més nord. I pel que fa a la temperatura màxima, avui tornarà a ser força suau. Una temperatura màxima que es podrà enfilar entre els 24 i 25 graus, ja de caràcter més puntual.
La Comissió Europea comença a debatre avui com obrirà les fronteres entre els seus estats membres a mesura que avanci la desescalada. Espanya, per la seva banda i per no baixar la guàrdia, ja ha decidit que a partir de divendres les persones que arribin d'altres països hauran de passar una quarantena de 14 dies, una decisió que ha posat nerviós el sector turístic.
A partir del proper divendres, els viatgers que arribin a Espanya hauran de passar una quarantena de 2 setmanes. Es tracta d'una ordre aprovada al Consell de Ministres d'aquest dimarts. També s'ha decidit limitar l'accés al país només als espanyols, als estrangers amb residència, als treballadors transfronterers i als professionals sociosanitaris. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha explicat que el principal objectiu de la mesura és evitar els casos importats, ara que el nombre d'infectats per Covid-19 va a la baixa.
Que impone una quarantena de 14 dies a aquelles persones que entren a nuestro país. Solo podrán salir del lugar donde hagan la cuarentena, preferentemente su domicilio, para adquirir alimentos, productos farmacéuticos o productos de primera necesidad, para acudir a centros médicos, establecimientos sanitarios.
La mesura s'estendrà fins al 24 de maig, és a dir, l'actual període de l'estat d'alarma, i no es descarta allargar-la. Aquestes ordres no afectaran les tripulacions dels avions o vaixells que arribin a territori espanyol ni els transportistes internacionals.
La mesura no afectaria un turisme internacional encara inexistent i que segueix a l'expectativa de trobar vies per al seu desenvolupament durant l'estiu. De moment, des del sector de l'hostaleria i el turisme, ja han posat el crit al cel en contra del decret.
És un error, ja que estem pensant que cap turista en cap moment estarà plantejant-se la possibilitat de que entrar a Espanya partint dels primers 14 dies confinat. Esperem que o bé es rectifiqui en algun moment, o si més no, que en el pas del temps i en l'escalada en el que estiguem o en el moment de la tercera fase, això ja no existeixi.
L'Agència Catalana de Turisme ha mostrat la seva sorpresa per una mesura que han dit desconeixien, però considera que l'afectació serà molt limitada si està lligada a l'estat d'alarma.
Des de Cubelles a Vandellós, passant per Torredembarra, Altafulla, Tarragona, Salou i Vilaseca, una setzena de municipis s'han reunit telemàticament per decidir com s'ha de gestionar l'accés a la platja a partir d'ara i de camí cap a la nova normalitat. És la segona trobada de les principals localitats costaneres del sud de Catalunya després de la realitzada el mes de febrer per un motiu molt diferent, el temporal Glòria, que va destrossar el frontal marítim amb efectes encara visibles a molts punts del territori. Ara la causa que aplega els principals responsables locals de les platges no té res a veure amb cap episodi meteorològic. La Covid-19 planteja una situació inèdita en què la socialització de la ciutadania i el turisme ha de ser compatible amb la frenada de la propagació del virus. Per aquest motiu, els municipis treballen ja en equip i amb la intenció de dur a terme noves trobades.
Compartir experiències i visions sobre com podem fer el retorn a les nostres platges d'una manera segura pels nostres ciutadans en una situació de pandèmia.
Una taula de treball col·lectiva que suma més de 100 quilòmetres de platja. Els consistoris representats entenen que la gestió de la crisi no entén de limitacions territorials i que qualsevol mesura que s'estableixi en una platja ha de tenir continuïtat a la resta. Aquest dimecres es preveu que el conegut com a Pacte de Coma-ruga realitzi un primer comunicat al respecte.
Com garantim les mesures higièniques i sanitàries dels serveis que tenim a la platja? I segona, com podem garantir que es respectin la distància de seguretat entre els banyistes de les nostres platges?
La primera de les localitats que va deixar caure com podria ser el funcionament de la platja els mesos vinents va ser Salou, que no descarta la instauració de franges horàries per grups a l'hora de permetre l'accés dels usuaris.
Els departaments d'Interior, Salut i l'Ajuntament de Barcelona es reuneixen avui per valorar si la ciutat podria demanar passar a la fase 1 del desconfinament. Les noves propostes per canviar de fase es faran quan estiguin ben treballades. Mentrestant, el govern fa una crida a respectar les franges horàries de la gent gran. El conseller d'Interior, Miquel Buch, diu que és qüestió de corresponsabilitat social.
Ells també tenen dret a sortir i nosaltres no tenim dret de posar-los en perill. Per tant, aquesta crida a tota la població de Catalunya, tant els que estan en fase 1 com els que estan en fase 0, independentment del territori o la regió sanitària que estiguem, respectem la franja horària de la gent gran. Ho farem per ells, ho farem per nosaltres, però ho farem per Catalunya.
El 91% de les residències s'hi han fet testos de coronavirus i aquesta setmana s'acaben de fer el 100%.
Tornen a augmentar els contagis i les defuncions a Catalunya. La xifra de persones mortes supera les 100 després de 4 dies per sota d'aquesta barrera. Els casos totals confirmats amb test ràpid o PCR sobrepassen els 61.000. D'aquests, segons les dades de Salut, prop de 10.000 serien sanitaris. A Espanya, les darreres hores s'ha produït un augment de casos i de defuncions, tot i que les morts per Covid es mantenen per sota de les 200 persones. Els contagis nous són menys de 500 i la xifra global és de 228.000 infeccions confirmades en prova PCR. Al món se superen els 4,2 milions d'infectats. Rússia s'ha col·locat com a segon país amb més contagis. França ha superat les xifres de defuncions d'Espanya amb una pujada pronunciada de les morts en el seu segon dia de desconfinament.
Les discrepàncies entre les dades que publica la Generalitat a la nit i les que recull el dia següent el Ministeri són evidents des de fa setmanes. En un primer moment, el govern espanyol recollia de les comunitats autònomes les dades de contagis confirmats i les morts als hospitals. Tot i que els ritmes de publicació eren diferents, la xifra que difonia el Ministeri coincidia amb la que havia fet pública Catalunya la nit abans. A partir del 15 d'abril, però, Salut comença a informar també de les defuncions amb dades de les funeràries, en què inclouen les defuncions per Covid amb prova o amb diagnòstic mèdic a hospital, residències, domicilis i sociosanitaris. Des d'aquell moment, les dades que publica Salut a la nit ja no quadren amb les que recull el Ministeri el matí següent. I què ens expliquen unes i altres dades de l'actualitat? Catalunya informa dels contagis confirmats per prova i també dona el nombre de casos diagnosticats per metges sense prova i es classifica com a sospitosos. El Ministeri sí diferencia els positius amb PCR dels tests d'anticossos, però la suma de les dues xifres no coincideix amb el global que fa públic Salut. Catalunya informa dels pacients morts amb la informació de les funeràries i desglosa quantes han donat positiu per Covid i quantes eren sospites. El Ministeri només compta les defuncions confirmades a Montes, però la dada tampoc quadra amb la xifra de morts en positiu per coronavirus que recull Catalunya. Segons el Departament, la foto que diari publica Salut és la més real, ja que inclou les dades de les funeràries en què es pot saber nom, motiu i lloc de la mort de la persona.
Els instituts de secundària públics i concertats acolliran també les proves de selectivitat convocades a Catalunya els dies 7, 8 i 9 de juliol. Se sumaran així a les seus de les universitats amb l'objectiu de reduir al màxim els desplaçaments d'alumnes i professors per minimitzar el risc de contagi. Això no voldrà dir necessàriament que els estudiants s'hagin d'examinar els seus centres, sinó que la distribució es farà amb criteris de proximitat. Les universitats encarregades de les proves d'accés ja treballen colze a colze amb el Departament d'Educació per definir el nou mapa on estaran repartits els diferents tribunals. Tot plegat anirà acompanyat de la resta de mesures preventives que les autoritats sanitàries acabin definint en funció de l'evolució de la pandèmia.
A partir d'avui arrenca la preinscripció escolar per a les etapes d'infantil, primària i ESO en un procés que s'allargarà fins al pròxim 22 de maig. S'haurà de presentar de manera telemàtica i només es podrà fer amb caràcter presencial amb cita prèvia els últims 4 dies sol·licitant-ho directament a les webs de cada centre o del Departament d'Educació. Per aquesta modalitat s'han previst els protocols de seguretat com la distribució de gel desinfectant i la recomanació de només una persona per tràmit. Les escoles i instituts hauran d'oferir el màxim d'informació sobre el seu projecte educatiu a través d'internet per cobrir les mancances de no haver gaudit en molts casos de les portes obertes habituals. Pel que fa al batxillerat, la preinscripció es farà entre el 27 de maig i el 3 de juny.
Des d'aquest dimecres 13 de maig i fins al dia 20 s'obren les inscripcions online als exàmens d'accés als estudis artístics professionals que les diferents escoles de música de Catalunya ofereixen. Aquests estudis consten de 6 cursos i l'examen, que tindrà lloc el 22 de juny als mateixos centres, és el que permet als alumnes ingressar al primer any d'aquesta formació reglada. Els estudis professionals de música segueixen d'una forma molt equivalent al calendari de l'educació secundària. Els que els completen amb normalitat comencen les classes del conservatori a primer d'ESO amb 12 anys i acaben a segon de batxillerat amb 18, quan poden decidir si anar més lluny amb la seva formació.
Quan acaben són alumnes que poden fer qualsevol altre tipus de carrera, però que si volguessin fer música, doncs tenen opció per entrar en els graus superiors de música.
Mentrestant, des de les escoles de música, aquests dos darrers mesos han estat més actius que mai. Professors i alumnes han fet un esforç extra perquè els resultats, encara que de forma telemàtica, fossin palpables.
La conciliació entre el treball i la família era un problema força freqüent en la societat. Ara, en ple confinament, aquest problema s'ha accentuat. Moltes empreses poden tornar a obrir, en canvi, les escoles continuen tancades.
Ja abans del confinament, la nostra estructura social no tenia ben resolta la combinació de la feina de les mares i pares amb l'atenció necessària d'infants i adolescents. Allò de la conciliació familiar, laboral, personal era força inexistent en la majoria de casos. Amb el confinament, el problema s'ha traslladat a les famílies i amb el desconfinament gradual que s'està projectant, sembla que també.
A més, també insten a les administracions a buscar la manera que tots els infants i adolescents tinguin un estiu educatiu de qualitat per evitar les desigualtats mostrades durant el confinament.
Un cop confirmat que hi haurà colònies, casals i campaments, cal saber si els propis organitzadors veuen viable dur-los a terme seguint les mesures de precaució exigides. Els nens i nenes es dividiran en grups tancats de 10 persones. Caldrà una distància de 2 metres entre nen i nen. Hi haurà desinfeccions permanents. Es prendrà la temperatura. Tot plegat és compatible amb un casal o una colònia d'estiu?
Ens preocupa que s'hagin introduït elements que són contra la pròpia naturalesa d'aquestes activitats. L'element relacional, l'element del contacte, l'element de l'acompanyament dels infants és un requisit molt important a l'hora d'organitzar aquestes activitats i, per tant, ens preocupa veure de quina manera podrem adaptar les activitats d'aquesta forma i si finalment es podrà fer.
Tot i les dificultats, els organitzadors de casals, colònies i campaments valoren positivament poder dur a terme la seva activitat.
Fa 15 anys a la Tenxa li van diagnosticar sensibilitat química múltiple, una síndrome complexa que es presenta quan s'està en contacte amb productes químics que es troben al medi ambient, com per exemple ambientadors, desinfectants o colònies, entre altres. Per a les persones que pateixen aquesta malaltia, l'ús de mascaretes no els hi ve de nou, de fet, tot al contrari. Amb l'entrada del coronavirus, però, l'augment de la demanda d'aquests equips de protecció individual ha provocat que molts d'ells s'hagin quedat sense.
Ara ens hem trobat que els nostres proveïdors habituals no tenen mascaretes i quan hem intentat comprar-ne s'han quadruplicat el preu de les mascaretes que nosaltres utilitzem habitualment. Això si no arribes a trobar. Moltes persones s'han quedat sense.
El que tampoc els hi ha vingut de nou és el fet d'estar confinats, un aïllament que s'ha vist agreujat com a conseqüència de la Covid-19.
Xavier García Albiol torna a ser alcalde de Badalona 5 anys després de deixar de ser-ho. És el resultat del fracàs del pacte que es preveia entre el PSC i Guanyem. Això ha fet que Albiol hagi guanyat la votació per recuperar l'alcaldia només per majoria simple.
Rubén Guijarro.
Per a Xavier García Albiol, sentir el nom de Rubén Guijarro a les votacions era l'anunci de la seva victòria, i aquí van caure les primeres llàgrimes. Poc s'imaginava d'alcalde al líder del PP després de veure el que semblava un pacte de la resta de partits perquè ell no fos l'escollit. Potser d'aquí l'emoció i més llàgrimes en el jurament.
Las obligaciones del cargo de alcalde, con lealtad al rey.
Conscient que haurà de governar en solitari, anunciava sense complexos.
Soc més militant de Badalona que del meu partit polític.
I després definir els tres eixos del mandat, tornar a ser una ciutat de referència, la cohesió dels veïns i la reconstrucció pel coronavirus. Després, els esperats retrets de Sabater a Guijarro i els de Guijarro a Sabater.
El poder pel poder, la vara per la vara, en comptes d'agafar una oferta seriosa.
El PSC no volia esperar i Guanyem Badalona necessitava més temps i en aquest impàs Albiol es va convertir en alcalde per segon cop.
Els grups municipals d'Esquerra, Moviment d'Esquerres, la CUP i Solucions i Futur han presentat aquest dimarts una moció de censura a la paeria de Cervera contra el govern municipal en minoria de JxCat i el PSC. També han reiterat que es proposa el seu cap de llista, Joan Santacana, com a relleu de Ramon Auger.
Aquesta minoria no pot tirar endavant la ciutat amb la solidesa que oferia un altre tipus de majoria.
Ha sigut un govern una mica opac, no només d'esquena a la població, sinó també d'esquena als regidors de l'oposició.
Hi ha hagut una sèrie de discrepàncies a nivell intern de dintre l'equip de govern. Són maneres de fer completament diferents.
Després de guanyar les eleccions al 2019, Esquerra va fer un intent de pactar amb JxCat, però aquests es van fer amb l'alcaldia després de pactar amb el PSC i Solucions i Futur.
L'estat d'alarma pel coronavirus ha reduït l'activitat dels taxistes a Barcelona en un 95%. Sense gent al carrer, la demanda ha caigut. Per ajudar el sector i adaptar-se a la nova normalitat, l'Ajuntament i les principals associacions de taxistes han acordat impulsar una aplicació pública que agrupi tots els taxis de Barcelona i que permeti sol·licitar un servei i, en un futur, pagar-lo a través del mòbil.
Aquest és un gran avanç perquè ens permetrà
des del punt on siguem nosaltres, geolocalitzar quins són els taxistes que estan més a prop nostre i podrem demanar el servei i el primer que agafi el servei podrà fer el desplaçament que es demana.
Ara només la meitat dels taxistes es poden contractar per aplicació o radioemissora. Per tirar endavant la nova app, caldrà geolocalitzar tots els vehicles, una tasca que farà endarrerir la posada en marxa, que no té calendari.
Imatges com aquestes del Colony Festival de Sant Joan de les Abadesses no es viuran de nou aquest mes de juny. No hi ha ara mateix una previsió clara sobre quan es podran realitzar concerts i festivals a mig termini i s'aposta per traslladar tota l'activitat de cara al 2021.
Sí que inicialment havíem valorat la possibilitat d'un aplaçament parlant del setembre, octubre, però finalment, davant de la poca congressió dels governs en quant a les mesures de seguretat, en quant a com s'haurien d'organitzar i, per tant, quin seria el resultat de l'organització d'un festival, de la magnitud del festival, ha sigut del tot impossible, del tot inviable poder plantejar la realització del festival durant aquest 2020.
Tothom qui tingués entrades per a l'edició d'aquest 2020 seguiran sent vàlides per al 2021, confirma l'organització. Si algú no hi pot assistir o es vol el retorn dels diners, es poden recuperar enviant un correu electrònic a ticketing@clowniafestival.cat.
El sector audiovisual es prepara per la tornada als rodatges. Segons el pla de desescalada fixat pel govern d'Espanya, les produccions es podran reprendre a partir de la fase 1. El Parc Audiovisual de Catalunya ja fa dies que treballen per quan es pugui tornar a rodar. La gerent i directora de la instal·lació, Cristina Brandner, ha explicat que la seguretat és la principal prioritat.
Els esborranys que hem anat rebent són realment molt a màxims, perquè clar, hi ha una confluència de molta gent en un rodatge. Per tant, evidentment, són totes les mesures de seguretat, tots els tècnics hauran de portar els EPIs, amb el tema d'actors es parla de fer els test pràcticament diaris, perquè clar, són els que no podran portar mascaretes, vull dir, tota una sèrie d'actuacions que seran realment a màxims.
De fet, segons el director de Baranda TV i membre de la Junta Directiva del Clúster Audiovisual de Catalunya, Ignasi Comillas, serà complicat tornar a la normalitat.
Els que coneixeu una mica o heu estat alguna vegada en un rodatge, sabeu que la ficció i el cinema es tracta d'equips, la veritat, molt grans, que moltes vegades treballen en espais molt petits, on és crític i necessari el contacte entre els membres de l'equip. Jo quasi m'inclino més a pensar que ojalà controlem la pandèmia i podem tornar a rodar com ho fèiem abans, que ara començar a forçar l'inici i la represa dels rodatges.
Quelcom que serà més fàcil, segons Comillas, amb els programes de televisió, per exemple. Segons el director de Baranda TV, les produccions acumularan un endarreriment mínim de 4 mesos.
La cultura no ha de renunciar als espais presencials un cop passi la fase més aguda de la crisi del coronavirus. Ho ha dit l'any que ens va canviar la vida de la xarxa la directora del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Judit Carrera. És un equipament cultural de referència internacional que dissenya un futur nou. Combinarà l'activitat presencial, la virtual i a l'aire lliure.
El món a través de la pantalla és un món molt més petit, que finalment els espais de la cultura són espais fonamentalment de trobada, són espais de per la sorpresa, per la improvisació, com qualsevol espai públic de la ciutat, no? Són espais on et deixes sorprendre, on et deixes seduir per altres relats, no? I també són espais de trobada amb altres persones, amb persones desconegudes, amb persones anònimes, i em sembla que els espais de la cultura no hem de renunciar en absolut a ser eminentment espais de trobada i espais presencials.
La crisi confirmarà que els petits grups independents de creadors estan en perill, però també és cert, diu la responsable del CCCB, que tindran més canals per expressar-se.
El Lleida Esportiu continua decidit a emprendre accions legals contra la Federació Espanyola de Futbol, ja que, segons ha advertit en un comunicat en el qual tornava a reivindicar el dret a treballar de tots els jugadors, cos tècnic i empleats, consideren que les resolucions de la federació podrien ser contradictòries amb l'ordenació jurídica corresponent a la finalització de la Lliga. Des del club entenen que poden defensar la represa de les competicions quan sigui possible. Per aquest motiu, el club explica que els serveis jurídics estudien les publicacions de la Federació Espanyola que daten dels dies 6 i 8 de maig del 2020 i afegeixen que s'oposen a la decisió unilateral de la federació de posar punt final a la competició de forma parcial. El Lleida recorda que el club compleix tots els requisits marcats pel Consejo Superior de Deportes en aquesta situació sanitària i que ha posat els recursos i protocols necessaris perquè això sigui possible.
Mentre el Lleida Esportiu estudia en vendre accions legals per impedir el playoff express, els equips classificats per disputar-lo comencen a organitzar-se per reprendre els entrenaments. És el cas del Cornellà, que lluitarà per pujar a segona A per tercer curs consecutiu. Tot i els dubtes sobre quan es podrà disputar i en quina seu, l'entrenador dels Verds, Guillermo Fernández Romo, confia en que s'acabarà jugant i és optimista sobre les opcions de pujar finalment a la categoria de plata.
Todos hemos pasado por la misma fase de confinamiento. Todos vamos a volver a jugar un partido sin jugar partidos previos. Va a ser un campo neutral, va a ser un partido. Bueno, esas situaciones yo creo que también igualan un poco el funcionamiento, pero por eso te digo que posibilidades creo que tenemos todas.
D'altra banda, el Terrassa ja pensa en la semifinal contra el Sant Andreu, en què començarà la lluita per ser equip de la segona B. Els de Xavi Molist arriben empatats a punts amb els quadribarrats, però amb millor percentatge de gols. El tècnic agraenc dona per bona l'opció de la fase final ràpida i no veu un clar favorit entre els classificats Hospitalet, Terrassa, Sant Andreu i Europa.
Crec que els quatre equips tenim les mateixes opcions. L'única cosa serà durant la pretemporada el que tingui menys lesions i el que aconsegueixi arribar en millor estat físic pot ser el que tingui una mica més de possibilitats d'assolir aquest ascens.
El play-off que està previst per al juliol es jugarà sense públic en un escenari neutral i introduirà com a novetat la possibilitat de fer 5 canvis.
És possible que el món estigui canviant, la manera de treballar, de relacionar-nos. Però si hi ha una cosa que no canviarà mai, és que tots els que fem CaixaBank, des del primer empleat fins a l'últim voluntari, continuarem compromesos amb la societat i amb tu. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Coronavirus és responsabilitat de tothom. És per això que cal que ens hi impliquem i complim les diferents mesures de protecció i contenció. D'aquesta manera podrem contenir la pandèmia, protegir les persones més vulnerables i evitar la saturació dels centres sanitaris. Per més informació, entra a canalsalut.gencat.cat. 061. Salut respon.
Si us plau, protegeix-te i protegeix-nos.
Per la teva salut, per la de tots,
per la teva vida i per la dels altres.
Si us plau, queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Bon dia. La Comissió Europea es reuneix avui per decidir com pensa obrir les fronteres entre els estats membres a mesura que vagi avançant la desescalada. Tot plegat per dibuixar un escenari de futur ara mateix incert i que obliga a mantenir encara la guàrdia ben alta. Per exemple, a Espanya mateix, a partir d'aquest divendres i mentre duri l'estat d'alarma, obligarà a fer una quarantena de 14 dies a les persones que arribin procedents d'altres països. Això mentre també s'imposen restriccions d'entrada a les fronteres interiors per a vols i embarcacions de l'espai Schengen, que se sumen a les vigents per via terrestre. Davant d'aquest context, el sector turístic comença a estar neguitós i confia que totes aquestes limitacions ja no siguin necessàries quan arribi el més fort de la temporada d'estiu. Així encapçalem una nova edició del Notícies en Xarxa. Avui és dimecres, és 13 de maig, i aquestes són altres notícies que ens deixa la jornada. Nou repunt de víctimes i contagis en una jornada en què Catalunya ha tornat a superar el centenar de morts. Els positius han augmentat de més d'un 50%. Des de l'inici de la pandèmia, prop de 10.000 sanitaris s'han infectat de Covid-19. Precisament el personal sanitari d'hospitals de referència del país s'ha mobilitzat en les últimes hores per exigir millores de seguretat i laborals arran de la crisi del coronavirus. Reclamen, entre d'altres coses, contractes dignes, jornades de 35 hores i més equips de protecció individual per treballar amb garanties. El govern i l'Ajuntament de Barcelona estudiaran avui si proposen que la ciutat passi a la fase 1 de desconfinament. Malgrat que l'evolució de la pandèmia és bona, el que més preocupa és la mobilitat. Interior insisteix a demanar que es respectin les franges horàries, sobretot pels més vulnerables. Les activitats es faran guany també a instituts públics i concertats a banda de les universitats. Es volen reduir així al màxim els desplaçaments i evitar el risc de contagi. I avui comença la preinscripció a infantil, primària i ESO de manera telemàtica. De tot plegat en parlarem en conversa amb la presidenta de la FAPAC, Belén Tascón. Xavier García Albiol torna a l'alcaldia de Badalona 5 anys després. El líder popular s'ha imposat per majoria simple en representar la llista més votada i davant el fracàs d'una alternativa de govern compartit entre el PSC i Guanyem. El Lleida Esportiu no es resigna a quedar fora de la lluita per pujar a la segona A i estudia en prendre accions legals. El Club Blau exigeix el seu dret a competir amb la normativa vigent. I ara fem un cop d'ull a la previsió del temps, un país que es lleva amb carrers mullats. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, avui comencem aquesta jornada amb el cel força tapat i amb aquestes pluges que estan afectant sobretot cap a la meitat oest del territori. I de fet és aquí on ha plogut més durant aquestes últimes hores. Destaquem aquests 10 litres que han caigut en alguns sectors de Ponent o bé fins i tot cap a la zona del Prepirineu fins a 16 litres. S'espera però que aquestes pluges vagin a menys, que es vagin retirant durant aquest proper matí i a poc s'anirà imposant l'ambient a l'assolellat. Això vol dir que a partir de migdia dominarà el sol arreu del territori català, excepte cap a la zona del Pirineu, on sí que encara es mantindran alguns ruixats, sobretot cap a l'extrem més nord. I pel que fa a la temperatura màxima, avui tornarà a ser força suau. Una temperatura màxima que es podrà enfilar entre els 24 i 25 graus, ja de caràcter més puntual.
La Comissió Europea comença a debatre avui com obrirà les fronteres entre els seus estats membres a mesura que avanci la desescalada. Espanya, per la seva banda i per no baixar la guàrdia, ja ha decidit que a partir de divendres les persones que arribin d'altres països hauran de passar una quarantena de 14 dies, una decisió que ha posat nerviós el sector turístic.
A partir del proper divendres, els viatgers que arribin a Espanya hauran de passar una quarantena de dues setmanes. Es tracta d'una ordre aprovada al Consell de Ministres d'aquest dimarts. També s'ha decidit limitar l'accés al país només als espanyols, als estrangers amb residència, als treballadors transfronterers i als professionals sociosanitaris. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha explicat que el principal objectiu de la mesura és evitar els casos importats, ara que el nombre d'infectats per Covid-19 va a la baixa.
Que impone una quarantena de 14 dies a aquelles persones que entren a nuestro país. Solo podrán salir del lugar donde hagan la cuarentena, preferentemente su domicilio, para adquirir alimentos, productos farmacéuticos o productos de primera necesidad, para acudir a centros médicos, establecimientos sanitarios.
La mesura s'estendrà fins al 24 de maig, és a dir, l'actual període de l'estat d'alarma, i no es descarta allargar-la. Aquestes ordres no afectaran les tripulacions dels avions o vaixells que arribin a territori espanyol ni els transportistes internacionals.
La mesura no afectaria un turisme internacional encara inexistent i que segueix a l'expectativa de trobar vies per al seu desenvolupament durant l'estiu. De moment, des del sector de l'hostaleria i el turisme, ja han posat el crit al cel en contra del decret.
És un error, ja que estem pensant que cap turista en cap moment estarà plantejant-se la possibilitat de que entrar a Espanya partint dels primers 14 dies confinat. Esperem que o bé es rectifiqui en algun moment, o si més no, que en el pas del temps i en l'escalada en el que estiguem o el moment de la tercera fase, això ja no existeix.
L'Agència Catalana de Turisme ha mostrat la seva sorpresa per una mesura que han dit desconeixien, però considera que l'afectació serà molt limitada si està lligada a l'estat d'alarma.
Aquest dimarts el creuer Albatros hauria fet parada a Palamós per primera vegada. Seria una de les 11 escales de creuers d'un prolífic mes de maig i una de les 54 que estaven previstes per enguany. Amb l'abril i el maig sense activitat creuerística, Ports de la Generalitat ha confirmat que el juny també es quedarà en blanc i que, de fet, podria perillar tot l'estiu. Amb els 3 mesos cancel·lats fins a dia d'avui per culpa de la pandèmia de Covid-19, a Palamós s'hi han perdut ja 20 escales i 16.000 creueristes. Les autoritats reconeixen que, de moment, les 7 arribades programades pel juliol tampoc semblen gaire viables.
A mesura que es van apropant els mesos d'estiu, les companyies ens van cancel·lant les diferents escales. Per tant, avui podem dir que el juliol no està cancel·lat, però igual d'aquí 15 dies, si em truqueu, molt a pesar nostre, doncs hauríem de dir que sí.
Mentrestant, des de les companyies i els ports segueixen treballant en protocols sanitaris, d'higiene i seguretat, pensant en el dia que l'activitat es pugui reprendre.
Malgrat en la fase 1 de la desescalada ja es permet la reobertura d'hotels i allotjaments turístics, la majoria d'hotelers de Cerdanya han decidit no obrir, com que la gran part dels visitants provenen de l'àrea metropolitana de Barcelona i, de moment, aquesta zona continua en la fase 0, han fet números i han optat per esperar unes setmanes més. El sector ja va patir la finalització anticipada de la temporada d'hivern per culpa de la Covid-19.
I ens n'anirem a 3 mesos d'establiments hotelers tancats. El mes de maig hi havia algun casament, comunió i de més. Al mes de juny hi havia els campus i nens a colònies.
Tot i les dificultats, el sector confia en que aviat es permeti la mobilitat arreu del país i així poder rebre visitants els mesos de juliol i agost. De moment, però, és una incògnita saber com serà l'ocupació aquest estiu.
Els departaments d'Interior, Salut i l'Ajuntament de Barcelona es reuneixen avui per valorar si la ciutat podria demanar passar a la fase 1 del desconfinament. Les noves propostes per canviar de fase es faran quan estiguin ben treballades. Mentrestant, el govern fa una crida a respectar les franges horàries de la gent gran. El conseller d'Interior, Miquel Buch, diu que és qüestió de corresponsabilitat social.
Ells també tenen dret a sortir i nosaltres no tenim dret de posar-los en perill. Per tant, aquesta crida a tota la població de Catalunya, tant els que estan en fase 1 com els que estan en fase 0, independentment del territori o la regió sanitària que estiguem, respectem la franja horària de la gent gran. Ho farem per ells, ho farem per nosaltres, però ho farem per Catalunya.
El 91% de les residències s'hi han fet testos de coronavirus i aquesta setmana s'acaben de fer el 100%.
Tornen a augmentar els contagis i les defuncions a Catalunya. La xifra de persones mortes supera les 100 després de 4 dies per sota d'aquesta barrera. Els casos totals confirmats amb test ràpid o PCR sobrepassen els 61.000. D'aquests, segons les dades de Salut, prop de 10.000 serien sanitaris. A Espanya, en les darreres hores, s'ha produït un augment de casos i de defuncions, tot i que les morts per Covid es mantenen per sota de les 200 persones. Els contagis nous són menys de 500 i la xifra global és de 228.000 infeccions confirmades en prova PCR. Al món se superen els 4,2 milions d'infectats. Rússia s'ha col·locat com a segon país amb més contagis. França ha superat les xifres de defuncions d'Espanya amb una pujada pronunciada de les morts en el seu segon dia de desconfinament.
Les discrepàncies entre les dades que publica la Generalitat a la nit i les que recull el dia següent el Ministeri són evidents des de fa setmanes. En un primer moment, el govern espanyol recollia de les comunitats autònomes les dades de contagis confirmats i les morts als hospitals. Tot i que els ritmes de publicació eren diferents, la xifra que difonia el Ministeri coincidia amb la que havia fet pública Catalunya la nit abans. A partir del 15 d'abril, però, Salut comença a informar també de les defuncions amb dades de les funeràries, en què inclouen les defuncions per Covid amb prova o amb diagnòstic mèdic a hospital, residències, domicilis i sociosanitaris. Des d'aquell moment, les dades que publica Salut a la nit ja no quadren amb les que recull el Ministeri el matí següent. I què ens expliquen unes i altres dades de l'actualitat? Catalunya informa dels contagis confirmats per prova i també dona el nombre de casos diagnosticats per metges sense prova i es classifica com a sospitosos. El Ministeri sí diferencia els positius amb PCR dels tests d'anticossos, però la suma de les dues xifres no coincideix amb el global que fa públic Salut. Catalunya informa dels pacients morts amb la informació de les funeràries i desglosa quantes han donat positiu per Covid i quantes eren sospites. El Ministeri només compta les defuncions confirmades a Montés, però la dada tampoc quadra amb la xifra de morts en positiu per coronavirus que recull Catalunya. Segons el departament, la foto que diari publica Salut és la més real, ja que inclou les dades de les funeràries en què es pot saber nom, motiu i lloc de la mort de la persona.
Ara fa tot just 2 mesos. Es tancava el curs escolar presencial com el coneixíem habitualment i començava una nova etapa. Una situació que ha generat moltes incerteses sobre com acabarà aquest curs i sobretot com començarà el proper. La nostra companya Teis Trujillo ha parlat d'aquesta qüestió amb la presidenta de la FAPAC, Belén Tascón.
Molt bon dia, Vanessa. Doncs, efectivament, en els pròxims minuts volem saber quin és el panorama educatiu, el que tenim ara mateix i també el que es presenta de cara a les pròximes setmanes i mesos. Per tant, vam comentar-ho, tenim amb nosaltres a la presidenta de la FAPAC, la senyora Belén Tascón. Molt bon dia, Belén.
Bon dia.
Si li sembla, comencem pel que és més immediat, que és aquesta preinscripció. Des de la vostra entitat, quines són les principals crítiques que feu a com el departament l'ha organitzat?
Doncs la primera cosa que hem de dir és que ens hagués agradat assabentar-nos abans, no?, de que s'iniciava ja aquest període de prescripció. Hem de dir que no han passat ni una setmana des de que el departament ho ha dit. La resolució va sortir ahir i llavors, doncs, en aquest sentit, pensem de que l'escola privada concertada sí que en disposava d'aquesta formació. Nosaltres ho vam poder comprovar. Ells han estat preparats i creiem que l'escola pública, doncs, no ha pogut fer aquesta preparació. Per una altra banda, ens hagués agradat també que la tramitació fos una veritat tràmit electrònic amb la traçabilitat i el seguiment que pots fer i tota la seguretat jurídica que representa aquest tràmit electrònic, i ara només és la tramesa d'un formulari per correu electrònic amb un centre, no?
Senyora Tascón, també faran aquesta setmana, divendres, en concret 2 mesos des de que els nens i nenes de Catalunya van deixar de trepitjar les aules. Com s'ha fet en aquest període l'educació online? Com està funcionant i, sobretot, s'ha pogut anul·lar aquesta bretxa digital entre les famílies amb recursos i les famílies vulnerables?
Doncs el que nosaltres estem copsant és que no ha pogut estar així, no? Perquè aquesta bretxa digital respon a una bretxa social que és molt, molt més important, no? En aquests moments, totes les famílies que ho necessiten encara no disposen d'aquests dispositius, encara no estan. Això per una banda, i per una altra banda és el que estem veient és que hi ha un increment de les desigualtats educatives. Les instruccions del departament han estat tan laxes que ha permès que cada centre educatiu fes allò que entenia per aquestes instruccions. Això fa que hi ha centres que estan fent matèria nova, altres que només fan seguiment, altres que es posen en contacte amb l'alumnat i fan algunes fitxes, etc. Hi ha moltes diferències i això és un greu problema per l'educació, perquè el que fem és incrementar aquesta bretxa educativa.
I sobre la possibilitat de tornar a l'escola durant unes setmanes, durant el mes de juny, per fer aquest acompanyament final als alumnes, una possibilitat encara no confirmada, com ho valoreu? Estan preparades les famílies per portar els seus nens a l'escola?
Creiem que sí, no? Creiem, tot i que nosaltres no podem valorar massa aquesta opció perquè no tenim massa informació més de les quatre coses, i el problema que ens trobem és que no s'ha concretat massa, que és el mateix que ens ha passat, no?, quan parlem de què ha passat en aquesta tercera avaluació. És a dir, una cosa és el que s'escriu, una altra cosa és el que es diu, i tot al final fa que la informació no sigui completa. En aquest sentit, entenem que les famílies, doncs, que puguin portar els seus fills a escola ho faran, aquelles famílies que no considerin que no, doncs suposo que es quedaran, i pensem de que si és possible doncs acabar el mes de juny a escola perquè els nens es puguin acomiadar, perquè han dit ja definitivament que l'avaluació acaba, aquesta avaluació acaba de forma telemàtica, però es puguin acomiadar sobretot els que canvien de cicle, doncs ens sembla perfecte.
I de cara al setembre, quina considereu que seria la millor opció, tenint en compte que tampoc hi ha regla en aquest sentit i no sabem si es combinarà educació presencial amb educació telemàtica o si serà totalment presencial intentant utilitzar el màxim d'espais disponibles als centres educatius des de l'AFAPAC? Què és el que penseu que seria el més adient?
Clar, nosaltres sobre aquest tema sempre estem dient una mica el mateix, no? Que el que ens hagués agradat, que l'última opció que s'estudia, que l'última opció sigui l'educació telemàtica, perquè precisament per el que estem veient ara, perquè l'educació telemàtica ens crea desigualtats educatives, no permet que tot l'alumnat pugui avançar de la mateixa manera, de manera que estem creant moltes desigualtats educatives. Llavors també entenem que l'educació no és només la transmissió de coneixements, l'educació és més coses, és la socialització del coneixement, però també són l'adquisició d'hàbits, no? El proper creixement personal, no? Fins i tot doncs, tenir un àpat o no passar fred a l'hivern, no? Tot això també és educació.
Belén Tascón, presidenta de la FAPAC, moltíssimes gràcies per haver atès la trucada de la xarxa. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Xavier García Albiol torna a ser alcalde de Badalona 5 anys després de deixar de ser-ho. És el resultat del fracàs del pacte que es preveia entre el PSC i Guanyem. Això ha fet que Albiol hagi guanyat la votació per recuperar l'alcaldia només per majoria simple.
Rubén Guijarro.
Ara Xavier García Albiol, sentir el nom de Rubén Guijarro a les votacions era l'anunci de la seva victòria i aquí van caure les primeres llàgrimes. Poc s'imaginava d'alcalde al líder del PP després de veure el que semblava un pacte de la resta de partits perquè ell no fos l'escollit. Potser d'aquí l'emoció i més llàgrimes en el jurament.
Las obligaciones del cargo de alcalde, con lealtad al rey.
Conscient que haurà de governar en solitari, anunciava sense complexos.
Soc més militant de Badalona que del meu partit polític.
I després definir els tres eixos del mandat, tornar a ser una ciutat de referència, la cohesió dels veïns i la reconstrucció pel coronavirus. Després, els esperats retrets de Sabater a Guijarro i els de Guijarro a Sabater.
El poder pel poder, la vara per la vara, en comptes d'agafar una oferta seriosa.
El PSC no volia esperar i Guanyem Badalona necessitava més temps i en aquest impàs Albiol es va convertir en alcalde per segon cop.
Els grups municipals Esquerra, Moviment d'Esquerres, la CUP i Solucions i Futur han presentat aquest dimarts una moció de censura a la paeria de Cervera contra el govern municipal en minoria de JxCat i el PSC. També han reiterat que es proposa el seu cap de llista, Joan Santacana, com a relleu de Ramon Auger.
Aquesta minoria no pot tirar endavant la ciutat amb la solidesa que oferia un altre tipus de majoria.
Ha sigut un govern una mica opac, no només d'esquena a la població, sinó també d'esquena als regidors de l'oposició.
Hi ha hagut una sèrie de discrepàncies a nivell intern dintre l'equip de govern. Són maneres de fer completament diferents.
Després de guanyar les eleccions al 2019, Esquerra va fer un intent de pactar amb JxCat, però aquests es van fer amb l'alcaldia després de pactar amb el PSC i Solucions i Futur.
L'estat d'alarma pel coronavirus ha reduït l'activitat dels taxistes a Barcelona en un 95%. Sense gent al carrer, la demanda ha caigut. Per ajudar el sector i adaptar-se a la nova normalitat, l'Ajuntament i les principals associacions de taxistes han acordat impulsar una aplicació pública que agrupi tots els taxis de Barcelona i que permeti sol·licitar un servei i, en un futur, pagar-lo a través del mòbil.
Aquest és un gran avanç perquè ens permetrà, des del punt on siguem nosaltres, geolocalitzar quins són els taxistes que estan més a prop nostre i podrem demanar el servei i el primer que agafi el servei podrà fer el desplaçament que es demana.
Ara només la meitat dels taxistes es poden contractar per aplicació o radioemissora. Per tirar endavant la nova app, caldrà geolocalitzar tots els vehicles, una tasca que farà endarrerir la posada en marxa, que no té calendari.
Imatges com aquestes del Colònia Festival de Sant Joan de les Abadesses no es viuran de nou aquest mes de juny. No hi ha ara mateix una previsió clara sobre quan es podran realitzar concerts i festivals a mig termini i s'aposta per traslladar tota l'activitat de cara al 2021.
Sí que inicialment havíem valorat la possibilitat d'un aplaçament parlant del setembre, octubre, però finalment, davant de la poca congressió dels governs en quant a les mesures de seguretat, en quant a com s'haurien d'organitzar i, per tant, quin seria el resultat de l'organització d'un festival, de la magnitud del festival, ha sigut del tot impossible, del tot inviable poder plantejar la realització del festival durant aquest 2020.
Tothom qui tingués entrades per a l'edició d'aquest 2020 seguiran sent vàlides per al 2021, confirma l'organització. Si algú no hi pot assistir o es vol el retorn dels diners, es poden recuperar enviant un correu electrònic a ticketing@clauniafestival.cat.
El sector audiovisual es prepara per la tornada als rodatges. Segons el pla de desescalada fixat pel govern d'Espanya, les produccions es podran reprendre a partir de la fase 1. El Parc Audiovisual de Catalunya ja fa dies que treballen per quan es pugui tornar a rodar. La gerent i directora de la instal·lació, Cristina Brandner, ha explicat que la seguretat és la principal prioritat.
Els esborranys que hem anat rebent són realment molt a màxims, perquè clar, hi ha una confluència de molta gent en un rodatge. Per tant, evidentment, són totes les mesures de seguretat, tots els tècnics hauran de portar els EPIs, amb el tema d'actors es parla de fer els test pràcticament diaris, perquè clar, són els que no podran portar mascaretes, vull dir, tota una sèrie d'actuacions que seran realment a màxims.
De fet, segons el director de Baranda TV i membre de la Junta Directiva del Clúster Audiovisual de Catalunya, Ignasi Comillas, serà complicat tornar a la normalitat.
Els que coneixeu una mica o heu estat alguna vegada en un rodatge, sabeu que la ficció i el cinema es tracta d'equips, la veritat, molt grans, que moltes vegades treballen en espais molt petits, on és crític i necessari el contacte entre els membres de l'equip. Jo quasi m'inclino més a pensar que ojalà controlem la pandèmia i podem tornar a rodar com ho fèiem abans, que ara començar a forçar l'inici i la represa dels rodatges.
Quelcom que serà més fàcil, segons Comillas, amb els programes de televisió, per exemple. Segons el director de Baranda TV, les produccions acumularan un endarreriment mínim de 4 mesos.
La cultura no ha de renunciar als espais presencials un cop passi la fase més aguda de la crisi del coronavirus. Ho ha dit l'any que ens va canviar la vida de la xarxa la directora del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Judit Carrera. És un equipament cultural de referència internacional que dissenya un futur nou. Combinarà l'activitat presencial, la virtual i a l'aire lliure.
El món a través de la pantalla és un món molt més petit, que finalment els espais de la cultura són espais fonamentalment de trobada, són espais de per la sorpresa, per la improvisació, com qualsevol espai públic de la ciutat, no? Són espais on et deixes sorprendre, on et deixes seduir per altres relats, no? I també són espais de trobar amb altres persones, amb persones desconegudes, amb persones anònimes, i em sembla que els espais de la cultura no hem de renunciar en absolut a ser eminentment espais de trobada i espais presencials.
La crisi confirmarà que els petits grups independents de creadors estan en perill, però també és cert, diu la responsable del CCCB, que tindran més calç per expressar-se.
El Lleida Esportiu continua decidit a emprendre accions legals contra la Federació Espanyola de Futbol, ja que, segons ha advertit en un comunicat en el qual tornava a reivindicar el dret a treballar de tots els jugadors, cos tècnic i empleats, consideren que les resolucions de la federació podrien ser contradictòries amb l'ordenació jurídica corresponent a la finalització de la Lliga. Des del club entenen que poden defensar la represa de les competicions quan sigui possible. Per aquest motiu, el club explica que els serveis jurídics estudien les publicacions de la Federació Espanyola que daten dels dies 6 i 8 de maig del 2020 i afegeixen que s'oposen a la decisió unilateral de la federació de posar punt final a la competició de forma parcial. El Lleida recorda que el club compleix tots els requisits marcats pel Consejo Superior de Deportes en aquesta situació sanitària i que ha posat els recursos i protocols necessaris perquè això sigui possible.
El Gran Premi de Fórmula 1 és un dels plats forts que acull el circuit de Barcelona-Catalunya cada any. Amb la crisi sanitària provocada per la Covid-19, s'ha hagut d'aplaçar la prova que s'havia de disputar aquest cap de setmana. Des de l'equipament Montmeloní es treballa per poder acollir aquesta prova el mes de juliol o a l'agost. La cursa, això sí, hauria de ser a porta tancada.
En aquesta línia estem treballant amb la gent de Liberty Media,
per poder tenir una cursa a porta tancada que constituís doncs, una de les proves d'aquest campionat que serà realment extraordinari perquè a priori serà inicialment sense públic aquí a Europa.
Amb aquesta proposta sobre la taula, el circuit també guanya pes de cara a la renovació del contracte de la Fórmula 1, que s'acaba aquest any. D'aquesta manera es posa de manifest les capacitats que té l'equipament a l'hora d'adaptar-se a noves situacions. Des del circuit també es treballa per reprogramar la prova de MotoGP. Una de les opcions és ubicar-la al setembre. El que de moment es descarta és que a Montmeló es disputin dues proves consecutives del Mundial. Tant en el cas de MotoGP com el de Fórmula 1, la intenció és negociar amb els promotors per evitar pagar el cànon perquè no es podran vendre entrades. La prova, que per ara es manté al calendari, és el Mundial de Superbikes, que està prevista pel 20 de setembre.
És responsabilitat de tothom. És per això que cal que ens hi impliquem i complim les diferents mesures de protecció i contenció. D'aquesta manera podrem contenir la pandèmia, protegir les persones més vulnerables i evitar la saturació dels centres sanitaris. Per més informació, entra a canalsalut.gencat.cat. 061. Salut respon.
Sisplau, protegeix-te i protegeix-nos.
Per la teva salut, per la de tots, per la teva vida i per la dels altres. Sisplau, queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Primer dia de retorn a la feina de molts treballadors de serveis no essencials.
La millor notícia, que se superen les 10.700 altes hospitalàries.
Bon dia, són les 11, us parla.
Bona tarda, són les 8, us parla.
Bona tarda, són les 6, us parla.
Bon dia, el ministre Salvador Illa insisteix que les dades confirmen l'alentiment de l'epidèmia.
Què passa? Doncs el mateix que ha passat amb els brots i amb aquesta transmissió comunitària i a la societat en
general. Són ja 11.744 vides arrebatades, a menudo de manera cruel.
Estem a l'espera de conèixer quin és...
La Generalitat avançarà 21 milions d'euros a les administracions locals.
De recursos pedagògics i tot tipus de consells i instruccions.
Sí, per les 11, el butlletí.
De la Covid-19 a les
12. I la seva atenció segueix els protocols marcats
per... De 1.500 mascaretes.
Ja sigui per poder teletreballar.